Bon dia, són 2:15.
Notícies migdia amb Pere Gallifa.
Que amb efectes des d'aquesta mitjanit, a les 12, finalitza la fase 3 a Catalunya i, per tant, queden sense efecte les mesures derivades de la declaració de l'estat d'alarma.
És el president de la Generalitat, Quim Torra, que dona per acabada la fase 3 de la desescalada aquesta mitjanit. Sabadell entrarà en menys de 12 hores en la nova normalitat, o com ho anomena el govern català, en l'etapa de recuperació. Amb l'entrada de tot el país en fase 3, el govern català ha recuperat les competències per combatre l'epidèmia i s'ha decidit acabar amb les fases aquesta nit a les 12. El missatge del govern català, però, és de prudència. Es demana mantenir les mesures de responsabilitat per evitar rebrots. Alba Vergés és la consellera de Salut.
Titulars.
El govern local ha valorat la decisió de la Generalitat. El portaveu del govern, Pol Gibert, considera que s'han de respectar totes les mesures que estiguin preses seguint els criteris de les autoritats sanitàries. És una de les notícies del dia d'avui que ocupa la principal actualitat del dia, però també repassarem altres notícies que afecten la ciutat, com ara l'obertura de les escoles bressol municipals i les residències que es preparen per rebre visites als seus usuaris. Karen Madrid, molt bon dia.
Bon dia. Són algunes de les novetats que ha portat sota el braç la fase 3. Pel que fa a les escoles bressol, obriran totes, encara que només hi ha una vuitantena d'infants apuntats. Ho fan 10 dies més tard que els centres privats per problemes burocràtics. En quant a les residències, s'ha establert protocols per poder rebre les visites de forma segura pels seus usuaris. I entrarem en detall amb un reportatge de Pau Duran.
I Ràdio Sabadell s'assuma a l'homenatge a Beethoven pel 250è aniversari del seu naixement.
Ho farem emetent dissabte a les 12 del migdia un fragment de la novena sinfonia del geni austríac. La iniciativa de Joventuts Musicals de Sabadell és que tota la ciutat sintonitzi la 94.6 perquè la música de Beethoven inundi els carrers. Joana Soler, presidenta de l'entitat, ho explicava al Cafè de la Ràdio.
I la música és per a tothom, cal que ens la fem nostra. I llavors sí que és cert que hem d'aprofitar ocasions com aquesta per poder fer una divulgació molt més ampla i molt més assequible i comptar, per descomptat, amb la col·laboració de Ràdio Sabadell i d'Ajuntament de Sabadell i del comerç, de les associacions de veïns, perquè també facin aquesta aportació, aquest petitet granet de sorra que molts petits granets fan una gran muntanya.
La cita compta amb el suport de l'Ajuntament i de les entitats de comerciants.
En esports, el Centre d'Esports ha engegat avui una campanya per buscar relar entre les entitats i associacions de la ciutat.
Amb el lema Sabadell, tots hi guanyem, la idea del conjunt arlequinat és tenir visibilitat tant a les xarxes socials com als locals i balcons de la ciutat. A partir de les 2, al programa Hotel Suís en parlarem.
Aquestes són algunes de les qüestions que repassarem en la pròxima mitja hora amb Rocío García, les vies de so.
Ràdio Sabadell. Notícies migdia.
Abans repassem l'estat dels serveis. Pel que fa al temps, avui hem tingut ruixats intensos aquest matí. Ara mateix hi ha núvols a la ciutat, 20 graus de temperatura. La Carme Farnells ens en dona més detalls. Molt bon dia.
Bon dia. Un dia més tornem a parlar d'una jornada força inestable a hores d'ara amb aquesta precipitació que està afectant a diversos municipis de la zona i, de fet, continuarem tenint aquesta precipitació com a protagonista del matí amb aquestes bandes de pluges que aniran arribant per l'oest de la zona i s'aniran estenent cap a la direcció est. Localment, alguns d'aquests ruixats podran caure amb intensitat i fins i tot anar acompanyats de tempesta. Cal destacar que de cara a la tarda ja la pluja tendirà a minvar, però encara podrà escapar-se algun ruixat de forma més local i que afectarà sobretot en zones de muntanya. Pel que fa, la temperatura màxima avui quedarà força similar a la que vam tenir ahir. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Gràcies, Carme. Pel que fa a l'estat del transport públic, ens l'apropa en Borja Mariano. Molt bon dia.
Bon dia, des del Centre d'Informació del Transport Metropolità. Primer de tot, recordar que és obligatori l'ús de mascareta al transport públic. Un transport públic que ara mateix circula per l'àrea metropolitana de Barcelona sense incidències destacables, segons indiquen els operadors de metro, autobusos, tramvies, ferrocarrils de la Generalitat i Rodalies de Catalunya. I això és tot de moment des del Centre d'Informació del Transmet. Molt bon dia.
Bon dia, Borja. I al trànsit hi ha poques incidències a les carreteres que ens envolten. A la B20, 1,5 km de retencions en sentit nord, al Nus, cap al Nus de la Trinitat, des d'Esplugues de Llobregat. La causa és que hi ha un carril tallat. Passen 5 minuts de 2:15. Entrem en matèria.
La notícia del dia.
Sabadell entrarà en la nova normalitat aquesta mitjanit.
Fa escassament un quart d'hora he signat el decret que estipula la fi de la fase 3 del desconfinament dissenyat pel govern espanyol i l'entrada a la fase de represa que ja regularem completament des del govern de Catalunya a través del Procicat i sempre obeint els criteris dels experts i amb una única prioritat, la salut i la vida dels ciutadans.
El president de la Generalitat ha signat un decret que s'aplicarà avui a les 12 de la nit amb el qual es donen per acabades les fases de la desescalada i s'anuncia l'entrada en l'etapa de recuperació, que és com l'anomena el govern català. L'objectiu és simplificar la normativa vigent per facilitar el seu compliment a la ciutadania. La consellera de Salut, Alba Vergés, i el conseller d'Interior, Miquel Buch, agafaran les regnes de les noves mesures que s'aplicaran a partir d'ara.
De moment, la Generalitat ha posat dues normes de caràcter global sobre la taula. La principal és que tots els aforaments en interiors es limitaran a la meitat, mentre que en exteriors es podrà arribar al 75% de la capacitat dels espais. Serà una mesura que es mantindrà fins al 25 de juny. Per altra banda, s'haurà de respectar una distància entre persones d'un metre i mig. La consellera també ha avançat que podran tornar a obrir els parcs infantils.
Podran obrir els parcs infantils, sí, podran obrir. Els nens han de poder jugar en el parc, però de la mateixa manera que amb totes les activitats que puguem gaudir a partir d'ara, doncs també amb la màxima responsabilitat, amb les mascaretes, amb la distància, doncs perquè puguin jugar per sempre amb la màxima seguretat.
El govern català ha demanat responsabilitat a la població per evitar els rebrots, ja que no descarten confinaments puntuals en cas que es detectin nous contagis. En les pròximes hores i dies s'aniran coneixent nous detalls de la nova etapa que estrenarem a partir de demà.
Des del govern local, el primer tinent d'alcaldessa i portaveu de l'executiu ja ha valorat l'anunci de la Generalitat.
Pol Gibert ha defensat tant el procés per fases dissenyat des del govern espanyol com el canvi de criteri de la Generalitat. Des del seu punt de vista, si les mesures venen avalades per criteris tècnics, s'han de respectar.
És veritat que pot sorprendre aquest canvi de criteri que durarà, doncs, no sé si durarà ni 48 hores, no, segurament, que podem entendre que hi ha motivat per Sant Joan, però sí que és veritat que la ciutadania ha patit molts canvis en els darrers mesos, no, i que potser doncs, canvis tan ràpids poden costar d'entendre. Però en tot cas, repeteixo, com que l'autoritat sanitària ho ha cregut convenient, nosaltres aquí poca cosa més a dir, sinó que tan ràpidament els nous canvis que ens vinguin.
Gibert també confia que la ciutadania s'adaptarà ràpidament a la nova normalitat i als nous criteris que haurem d'assumir a partir d'ara en el dia a dia.
Coincidint amb l'avenç en fase 3, les escoles bressol municipals han reprès finalment la seva activitat. Avui una vuitantena de nens sabadellencs entre 1 i 3 anys han tornat a les aules després de més de 3 mesos de confinament. Una tornada que, a diferència de les llars d'infants privades que van reobrir el 8 de juny passat, s'ha retardat per temes administratius. A més, tot i que inicialment es va valorar la possibilitat de no obrir tots els centres, finalment s'ha optat perquè obrin totes les escoles. N'ha parlat el regidor d'Educació, Manuel Robles, al programa El Cafè de la Ràdio.
Hi havia escoles que tenien molt baixa demanda i vam parlar de la possibilitat de fer reagrupament d'infants, no? Però vam descartar fer aquest reagrupament d'infants, entre altres coses, perquè els infants es trobarà també en una situació diferent, no? Tema mascareta, tema d'higiene, tema d'evitar la proximitat, tot i que és impossible. Vull dir, clar, tindrà moltes dificultats. Si a sobre de tot doncs, li afegíem un nou escenari, li afegíem una nova escola, un nou espai, unes noves joguines, doncs seria com una mica, doncs, com desconcertar més.
Però com s'han preparat els centres i les educadores per tornar a acollir infants des d'avui? Núria García, molt bon dia.
Bon dia, Pere. Més de 90 dies després, les escoles bressol municipals han reprès l'activitat. Això sí, ho han fet entre mesures de seguretat per minimitzar el risc de contagi per coronavirus i amb grups reduïts. A l'escola bressol Vapor Buixeda, avui només s'han reincorporat 17 infants dels 130 que tenen habitualment. Un retorn que cada infant ha afrontat de manera diferent i que requerirà d'un nou procés d'adaptació. Pel que fa al personal, s'ha reincorporat tot l'equip de manera que es poden afrontar les classes amb garanties que coincideixen amb el període de matriculació de cara al curs que ve. S'han fet 3 grups de 6, 6 i 5 infants que no entraran en contacte entre ells en cap moment. Montse Casajoana, directora de la Vapor Buixeda, ha assenyalat que l'objectiu és tenir la traçabilitat de contactes molt controlada en cas de contagi per Covid-19.
Grups reduïts i estables que faran que no hi hagi contacte entre ells. Cada grup hem vinculat aquestes dues persones com a referent perquè pugui en un moment determinat que passi quelcom cosa, tenim la traçabilitat garantitzada.
Aquesta decisió cal sumar les entrades esglaonades dels infants, el canvi de calçat a l'aula i el rentat de mans de forma freqüent. Així mateix, les mestres duen mascareta en tot moment i desinfecten cada dia el material utilitzat. Des de l'Escola Bressol de Can Puiggener, la directora Mireia Tudolí creu que aquest mes serà un bon banc de proves de cara al setembre. Amb tot, afirma que la situació ara mateix és molt incerta.
Amb gran incertesa, no ho sabem, ara també, no? Tot just hem entrat avui en fase 3, no sabem què ens depara tampoc al setembre, esperem que pugui ser una mica amb més normalitat, no? dins de tot, que puguin mantenir-se les ràtios, que les mesures preventives existeixin, però si més no, és força agobiant, per exemple, no? Per les mestres estar amb mascareta dins l'aula o fer torns, no? Per sortir, això complica molt més. No és el mateix que ara, que són 22 infants, a quan iniciem el setembre, que estem parlant de 90 i pico infants.
Segons Tudolí, el que més preocupa les educadores és que la pandèmia no permeti fer el procés de familiarització habitual que contempla que els nens estiguin acompanyats dels seus pares durant uns dies amb l'inici del curs.
I amb l'entrada en la fase 3 es preveu que augmentin les visites a un dels col·lectius més vulnerables de tota aquesta crisi del coronavirus, la gent gran que ha passat tota la pandèmia i el confinament a les residències. A Catalunya han mort més de 4.000 persones en les 1.053 residències del país durant aquest període. A Sabadell n'hi ha 26 que cuiden 1.300 avis i àvies. Com han viscut les fases anteriors en aquests centres a la ciutat? Ho descobrim en el següent reportatge del Pau Duran.
Les residències de gent gran a Sabadell han patit episodis convulsos durant el confinament. Més enllà de les actuacions de desinfecció i intervencions que han descrit els mitjans de comunicació, hi ha el registre de diligències que les fiscalies han portat a jutjats. Els de la ciutat n'han arribat 5 de penals i 24 de civils, amb 2 procediments judicials oberts. Costa parlar amb els centres afectats classificats amb color taronja o vermell. En canvi, allà on la Covid-19 no ha aconseguit entrar, les de color verd, estan més oberts a donar explicacions de com ho han passat i com encaren la part final de la desescalada.
Bueno, afectado no.
Jacqueline Cordero, directora de la residència Sabadell.
Lo que pasa que pues sí que un poco de infraestructura pues ha condicionado la sala de visita, pero bueno, para los señores esto ha ido muy bien, ¿vale? A nivel emocional, bueno, para ellos y para las familias con muchas ganas de querer verlos y hemos empezado esta semana. I molt bé, la veritat que molt bé.
L'acondicionament ha estat un dels principals maldecaps per començar a tornar a una certa normalitat.
La instal·lació de mampares, de compra de mobiliari, perquè inicialment volíem començar a fer les visites a una zona exterior, al pati, tot i que no ho hem hagut de fer als salons.
Cristina García, directora tècnica de Domus Vi Sabadell.
Llavors hem hagut de reestructurar tot perquè tingués una separació entre familiars i residents adequada. També implica aquest any de proveir de termòmetres per prendre mesures tant a les famílies per les primeres visites com pels proveïdors que fins ara no entraven o entraven fins a una part i has de començar a seguir els procediments que marca el CatSalut.
No es tracta només d'aconseguir materials i repensar els espais, sinó que també cal tenir en compte tot aquell que entrarà a la instal·lació i preparar-se a consciència.
Tota la planificació per veure com organitzar els procediments per l'entrada de serveis externs, de perruqueria, de podologia, tot i que de moment són només per serveis bàsics, però clar, s'havia parat tota aquesta assistència, la part tot de preventius a nivell de manteniment, només seran correctius si s'espatllava alguna cosa, i després, doncs, bueno, preparar l'equip perquè pugui afrontar emocionalment amb les famílies el xoc que ha suposat una mica tota la posada en marxa d'aquestes primeres visites.
Després de posar-ho tot a punt arriben les emocions, que si bé és cert que han d'exterioritzar-se, no sempre són positives.
Fa 3 mesos que ells no veuen els familiars tampoc, i la primera reacció, però, bueno, evidentment, és d'emoció, de plors, a residents que, bueno, que ens han trobat molt a faltar i que quan acaba la visita pues, ens demanen els familiars que volen tornar a casa o que perquè se'n van tan d'hora o que perquè no poden apropar-se als familiars. De vegades són els familiars els que posen urgència i de vegades són els residents. Vull dir, hi ha de tot, hi ha familiars que ho han passat pitjor que els residents i residents que ho han passat pitjor que els familiars.
De fet, a Domus Vi se'ls ha preparat una guia als familiars per avançar-los les emocions que sentirien i com afrontar-les. Així i tot, ha calgut afegir més personal i incorporar tècnics en moments on abans simplement es deixava fer la visita. El pas a la fase 2 ha descol·locat alguns interns.
Porque, bueno, estaba todo como ellos tranquilos, confinados, sin movidas, el personal pues ya más o menos habituado. Ahora, haber pasado a la 2, para ellos, ahora mismo, algunos lo han recibido bastante bien a nivel emocional, para otros, personas que están un poco con deterioro cognitivo, como que los ves más inquietos.
Aquesta inquietud és deguda a la incapacitat d'assimilar els canvis, com per exemple, després de tantes setmanes, tornar a tenir visites.
Como que están todavía, no terminan de dentro de su estado cognitivo de asimilar esta movida de, bueno, pues ahora para afuera, ahora visita para adentro, porque las visitas están acondicionadas en el exterior.
Material n'ha faltat a totes bandes, però allà on el coronavirus ha entrat ha generat tensió.
No és el mateix treballar per prevenir que treballar amb l'atenció de tenir casos, tant perquè, bueno, els equips comencen a fallar i evidentment parlo des del desconeixement de lo que m'han transmès, però, bueno, altres directors, altres residències que han tingut casos i des de, bueno, treballadors que tenen por, evidentment la situació es descontrola una mica perquè és complicat de controlar.
El govern català compensarà també els treballadors de residències privades per l'esforç amb la pandèmia, segons ha aprovat aquest dimarts el seu Consell Executiu, que tampoc vol tornar al model anterior al confinament. El conseller de Treball, Afers Socials i Famílies, Shakir El Homrani, va obrir fa uns dies la porta a una gestió mixta de les residències entre el seu departament i el de Salut, de cara al futur, instant a reflexionar sobre quin model es vol.
Notícies migdia.
Més coses. L'Ajuntament de Sabadell confia que els canvis produïts en la direcció tècnica i institucional del Taulí en les últimes setmanes serveixin per afrontar els reptes que el centre hospitalari té per davant. Així ho ha apuntat a Ràdio Sabadell el tinent d'alcaldessa i portaveu del govern municipal, Pol Gibert, l'endemà que el Consell de Govern de l'Hospital es reunís per abordar la dimissió del president Modesto Custodio i el relleu a mans de Mariona Creus.
Nosaltres esperem que la direcció del Taulí, tant la tècnica com la més institucional, doncs abordi els reptes que tenim per endavant, que són molts, i ara n'hem sumat un nou, que és la pandèmia, no? I tenim deutes que acumulem des de fa molts anys, com és la reforma d'urgències, com és l'ampliació del nombre de quiròfans que tenim al Taulí, el nombre de llits, el pla també de futur que s'ha d'abordar, el pla director de futur que s'ha d'abordar al Taulí. Hi ha molts temes sobre la taula que porten quasi 10 anys sense avançar i creiem que no podem demorar més perquè Sabadell no s'ho mereix i la comarca tampoc.
Tot i això, Gibert lamenta la forma en què s'han produït els últims canvis.
El tinent d'alcaldessa denuncia que CatSalut ha tirat pel dret i ha buscat substitut a Modesto Custodio sense consensuar-ho, comunicant-ho minuts abans de publicar-ho als mitjans. Per Gibert, aquest tipus de decisions s'han de prendre de forma conjunta perquè, si no, suposen un menysteniment per la ciutat. Una actitud que, diu, no és el primer cop que es dona i que en cap cas s'hauria de tornar a repetir. Per contra, des de l'Ajuntament donen suport a Mariona Creus i no tenen cap mena d'impediment en què sigui la nova presidenta de la Corporació Sanitària.
Passant 5 minuts de 3 quarts de 2, repassem altres notícies del dia amb l'Helena Molist. Molt bon dia.
Bon dia.
Manifestació antiracista a Sabadell.
Unes 400 persones van sumar-se a una marxa i al vespre arran del cas d'en Gubi, el jove sabadellenc que ha denunciat atacs racistes per part de 6 Mossos. La manifestació, que va sortir de la plaça Espanya i va arribar fins a la comissaria de la policia catalana a la carretera de Prats, va culminar amb la lectura d'un manifest que reclamava unitat contra les injustícies.
Por la capacidad que tenemos para ayudarnos entre nosotros y unirnos en contra de injusticias. Si logramos comprender plenamente esto, puede que consigamos crear una sociedad menos intolerante, injusta y discriminatoria. Asimismo, cabe destacar que debemos luchar por lo que nuestros padres y nosotros mismos hemos sufrido, por lo que personas como George Floyd o Ubi han experimentado, dos casos claros que demuestran que el racismo sigue vivo y que esto no solo pasa en América, pero sobre todo para que las generaciones futuras vivan en una mejor sociedad.
Durant el recorregut es van poder sentir consignes com prou violència policial, Sabadell antifeixista o fora feixistes dels nostres barris.
La sabadellenca Carme Forcadell podrà sortir de la presó 5 dies a la setmana durant 12 hores.
La Junta de Tractament de la Presó de Batràs ha acordat que l'expresidenta del Parlament així ho ha acordat, de forma que es modifiquen les condicions de l'article 100.2 que s'havia dissenyat per a la presó de Mas d'Enric, on es trobava interna fins fa poc que fitxava sortides de 3 dies. El Departament de Justícia justifica l'ampliació del permís per fer tasques de voluntariat perquè que l'anterior previsió, argumenten, era impossible de complir.
I obrim pàgina cultural perquè dissabte a les 12 del migdia a Ràdio Sabadell sonarà això. Tracta de l'homenatge que es vol retre al compositor alemany Ludwig van Beethoven en el 250è aniversari del seu naixement. El músic, que va treballar en els períodes del classicisme fins al romanticisme, va generar una extensa producció molt present encara en el nostre dia a dia.
Joana Soler, presidenta de Joventuts Musicals Sabadell, agraeix a l'Ajuntament i a l'emissora que hagin fet seva la proposta de fer escoltar l'himne de l'alegria de manera coordinada i anima comerciants i associacions de veïns a que s'assumin a la iniciativa. Soler diu al Cafè de la Ràdio que havia de sonar una música coneguda.
A part que és l'himne de l'alegria, l'himne també de la Unió Europea, i és un dels trossos de la novena més coneguda per tothom. Clar, si volíem que la música de Beethoven sortís en el carrer, no ho podíem fer amb una peça que no fos coneguda o que només fos coneguda pels més amants de la música, no? Per tant, aquesta peça és...
La idea no és nova, té origen a Bonn, la ciutat natal de Beethoven, on ja es va fer una experiència similar ara fa 25 anys. Soler lamenta que la música clàssica mantingui el clixé d'elitista, donat que l'himne de la Unió Europea i altres peces de Beethoven són tan populars que han influenciat estrelles de rock locals, internacionals i fins i tot sèries de dibuixos animats.
El director del programa L'Espia de Mahler de Ràdio Sabadell i també director de l'OSB Jordi Cos valora la figura del genial compositor nascut a Bonn.
Beethoven és el mirall musical de les tres paraules que cimentaren els arguments de la Revolució Francesa: llibertat, igualtat i fraternitat. Per als menys és el darrer compositor del gran període clàssic, per als més és el primer gran romàntic. Ell volia un art seriós i una vida alegre. Va assolir el primer objectiu, però fracassar en el segon. El cas és que damunt la base de l'herència de papà Haydn i de Bach fill, modulà una veu pròpia única que exigia ser escoltada a través d'un discurs musical que trasbalsà tothom. Beethoven és un exemple sobre el poder de l'individu i la necessitat de no rendir-se davant de l'adversitat. Un dia ell va dir que la seva música era per al futur. Encara té raó. Només cal donar una ullada espantada al món d'avui per adonar-se'n. Beethoven continua sent més futur que present.
La cita amb Beethoven aquest dissabte a les 12 del migdia a la 94.6. I encara en matèria cultural, el Teatre del Sol ha creat una nova línia formativa del centre. Es tracta de l'Acadèmia del Sol. La filosofia d'aquesta nova escola de teatre és formar actors i actrius que tenen una vocació cap al teatre musical. Un nou curs que busca el seu espai dins del món dels extraescolars de teatre. Així ho explica Pere Villaró, del Teatre del Sol.
Aquest projecte formatiu de Sol Acadèmia neix una mica, doncs, de la voluntat per part del teatre de poder obrir una línia formativa que això no ho tenia, tenint en compte la infraestructura que té i una mica la vocació del teatre que té, i també una mica doncs, veient el, la demanda al mercat d'aquest tipus de cursos, de formacions.
El nou curs començarà el pròxim mes de setembre, però la preinscripció es durà a terme durant el mes de juliol.
Aquesta nova proposta formativa vol defugir d'altres centres que ofereixen aquests extraescolars. Segons Pere Villaró, aquesta acadèmia va molt enfocada a persones que tenen clar que es volen dedicar al món del teatre.
A intentar treballar amb un grup reduït de gent que té una vocació clara pel teatre musical, per poder treballar, per poder ser molt... com t'ho diria, passats per anar molt al gra, amb gent que ja té clar que vol aprendre, que vol treballar això i que té, diguem, que té una base que li permetrà doncs, assimilar diguem, tots els coneixements.
Pel que fa a l'equip docent, les classes d'interpretació les farà Dani Coma, director artístic del Mago Pop i creador del grup juvenil Macedònia. La formació en cant la realitzarà Elisabet Paulet i finalment la dansa la impartirà el ballarí Héctor Puigdomènec. Tothom que es vulgui apuntar haurà de passar la prova de selecció que es realitzarà el mes de juliol. El curs començarà al setembre i durarà fins a mitjans de juny.
A partir del 8 de juny, el Mercat Central de Sabadell recuperarà el seu horari habitual de matins i tardes. Dilluns i dissabte de 8 a 14 hores. Dimarts, dimecres i dijous de 8 a 14 hores i de 15 a 20-30 hores. I divendres de 8 a 20-30 hores. I ja sabeu que les bones receptes comencen al mercat. Mercat Central de Sabadell. 90 anys al teu costat.
Tot el que passa a Catalunya, Espanya i el món a Ràdio Sabadell.
Menys de 4 minuts per arribar a les 2 de la tarda. Sortim de Sabadell i la comarca. Tots els alumnes tornaran a les classes a partir de setembre.
Aquest és el compromís que ha expressat el Departament d'Educació per aconseguir un curs el més normalitzat possible. La presencialitat abraçaria els alumnes d'infantil, primària i ESO, com a mínim a primer i segon. Pel que fa a la ràtio d'estudiants per aula, podrien ser de 18 alumnes a primària i 20 a secundària. Seran grups estables per poder traçar els contactes en cas de contagi.
11 noves morts per coronavirus a Catalunya, segons les dades de les funeràries.
Això deixa la xifra global de víctimes en 12.491. A més, s'han detectat 151 nous casos positius testats, 7 menys que en l'últim recompte, i ja se supera la xifra dels 70.000 casos positius des de l'inici de la pandèmia.
El ministre de Sanitat, Salvador Illa, confirma que es faran proves PCR als contactes estrets de casos positius.
També es faran 3 controls primaris en aeroports i un de secundària posteriori. Durant la seva intervenció a la Comissió de Reconstrucció del Congrés, Illa ha dit, en canvi, que no és aconsellable fer proves indiscriminades. Segons el ministre, des que va començar la pandèmia s'han fet més de 3 milions de proves diagnòstiques.
Els gens poden determinar que algunes persones desenvolupin formes greus de la Covid-19.
Un estudi on ha participat l'Hospital de la Vall d'Hebron conclou que els factors genètics poden agreujar els símptomes del coronavirus en alguns pacients, com poden ser les insuficiències respiratòries. Aquesta novetat permetrà detectar nous grups de risc que necessitin una protecció especial.
Les exportacions catalanes es desplomen en un 40,3% a l'abril, amb 3.840 milions d'euros.
La tendència a la baixa ja es percebia al març, quan les vendes a l'exterior van caure un 13,2% fins als 5.570,4 milions d'euros. Però a l'abril, coincidint amb el confinament més dur i l'aturada de l'economia, les dades han tocat fons. A Espanya, les exportacions a l'abril cauen un 39,3% i se situen als 15.000 milions d'euros.
I en plana internacional, hi ha hagut 650 contagis en una planta càrnica a Alemanya i 9.000 persones han estat confinades als voltants de l'escorxador.
Alemanya és amb aquest rebrot el país europeu que ha patit una segona onada de contagis més forta del continent. Del miler de treballadors de la planta sotmesos al test de coronavirus, 657 han donat positiu i encara hi ha proves pendents de resultat. Se sospita que l'origen del brot es troba en treballadors estrangers que van tornar contagiats dels seus països durant unes vacances recents. A Berlín també hi ha hagut un focus que ha obligat a aïllar un bloc de pisos amb 470 habitatges on viuen més de 2.000 persones.
Un minut per les 2. Nosaltres marxem. I tornem a partir de les 4 amb nous butlletins informatius i a les 7 tota l'actualitat al Notícies Vespre amb la Karen Madrid. Us podeu mantenir informats a través de les nostres xarxes socials i al portal de notícies radiosabadell.fm. Que vagi bé, adeu.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.